Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de gorro, guants i bufanda. Jornada freda amb cel variable i es poden repetir curts ruixats localment acompanyats de calabruix.
Bon dia i tapeu-vos, sobretot, abrigueu-vos fort perquè ara mateix el termòmetre d'aquí a l'estudi de Palafrugell marca 2,5 graus. Això també és degut a la massa d'aire polar que ens està arribant i que ens deixa aquesta temperatura de ple hivern, temperatures mínimes sota zero en zones de l'interior del Baix Empordà, fins i tot en algun punt més, en alguna zona més enclotada, no arribarem ni als 10 graus com a temperatura màxima aquest migdia. Aquest matí i fins al migdia, com comentàvem, tindrem un cel variable que, tal com va passar ahir, pot deixar algun ruixat curt localment acompanyat de calamarsa. De totes maneres, sabeu que sempre celebrem aquests ruixats degut a aquesta gran sequera que estem patint. Ara mateix, temperatures d'aquelles que diuen que ni fred ni calor. A la Tallada d'Empordà, 0 graus, menys 0,7 per ser més precisos. A Torroella, 0,4, 2,5 a Palafrugell. I només un grauet trobem a Sant Feliu de Guíxols. Nosaltres comencem aquest supermatí d'avui, dimecres 18 de gener, saludant a la redacció del supermatí. Molt bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Gerard, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Maria Alzina.
Hola, molt bon dia.
Doncs amb la redacció saludada, anem ja a fer un repàs dels titulars més destacats de la jornada. Teresa Rivera remarca l'aprovació del pla d'ordenació de l'espai marítim que inclou el Golf de Roses i diu que no és una autorització automàtica de parcs eòlics, Maria Alzina.
Ha afegit que un cop delimitat on pot tenir lloc aquesta activitat, cal analitzar el projecte concret i veure fins a quin punt s'estan integrant bé totes les cauteles des del punt de vista ambiental i de coexistència amb altres activitats.
El Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter expressa preocupació per l'impacte dels projectes de parcs eòlics marins, Carla.
El Consell mostra especial inquietud per l'afectació de les àrees protegides pròximes i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter en particular. En l'informe que a més analitza el cas del Parc Eòlic Tramuntana, que implica la instal·lació de fins a 65 aerogeneradors i l'ocupació d'una superfície de 166 quilòmetres quadrats.
Creixen els abocaments d'amiant a Palafrugell, Ferran.
Es tracta de l'abandonament de retalls de teulades al costat dels contenidors de la via pública. L'abocament de residus és una pràctica totalment prohibida i més d'aquest material. Per aquest motiu, s'està investigant la seva procedència per identificar l'infractor. També es demana la col·laboració de la ciutadania per denunciar abocaments il·legals.
Seguim amb Palafrugell perquè l'Ajuntament ampliarà una parcel·la del carrer Progrés. Ferran.
Seran una de les parcel·les adjacents a les actuals instal·lacions amb la voluntat d'unir algunes de les dependències municipals. Com que la construcció està subjecta a subvencions, es preveu que comenci aviat.
Aquest ajuntament té quasi 380 i pico de treballadors i estan dividits en 70 puestos de treball. Això fa bastant inviable la gestió perquè és molt repartit tot.
Girona rep un 6% més de turistes que el 2019 i les pernoctacions a la demarcació creixen per sobre dels nivells prepandèmia, Gerard.
Les pernoctacions han superat els 26 milions i suposen un increment del 2% respecte a l'any abans de la pandèmia. Aquestes xifres mostren la recuperació turística de la demarcació després de les conseqüències de la Covid-19 i totes les restriccions sanitàries derivades.
I polèmica amb el Carnaval de Palamós perquè reubicarà algunes de les seves activitats davant la coincidència de la celebració de la regata Optimist Trophy, Carla.
Es tracta de dos actes rellevants del municipi i que coincidiran en les dates de la seva realització. Per això, els actes del Carnaval, que tradicionalment tenen lloc a l'estenedor de xarxes del port, es traslladaran a altres indrets del municipi.
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local de Girona reben 105 candidatures, Maria.
Es tracta d'una xifra molt superior a la de l'any passat, quan hi havia 85 propostes i 88 participants. De fet, aquesta edició serà la tercera amb més participació de projectes de tota la història dels guardons periodístics i la quarta en nombre d'autors. La categoria amb més aspirants és, com sempre, la de fotografia de premsa, on hi ha 45 treballs de 14 professionals que s'han presentat al premi.
I fins al 8 de març, al vestíbul del Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà, es pot visitar l'exposició Dones Importants. Carla.
Es tracta d'una exposició ideada i creada per Montse Moner, que consta de 95 retrats de diferents dones amb l'objectiu de reivindicar el lloc de la dona a la societat. L'exposició es va inaugurar el passat 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
8 i 5 minuts. I ara és moment de conèixer la previsió del temps, avui amb l'Albert Aparicio. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
A part de la baixa temperatura que s'està fent notar, què més ens espera en el temps d'aquest dimecres?
Doncs encarem un dimecres que serà ben fred i també amb alguns elements d'inestabilitat. La massa d'aire polar ens ha arribat i ens ha deixat una temperatura de ple hivern, amb temperatura mínima sota zero en zones de l'interior del Baix Empordà i també en algunes zones properes a la costa, zones més enclotades. A la temperatura màxima li costarà arribar avui als 10 graus. Aquest matí fins a migdia, a primera hora de tarda, tindrem un cel variable, que tal com va passar ahir, pot deixar algun petit ruixat localment acompanyat de calamarsa, calabruix o neu rodona. Ahir cap a les 3 de la tarda, precisament a localitats com Mont-ras, Palafrugell o Begur, es va produir un episodi de calamarsa. En alguns punts també va anar acompanyada de pedra tova o calabruix, que va tenyir de blanc les superfícies d'aquestes localitats. Avui el mar també continua agitat, però anirà menys, ja amb maregassa, onades que poden superar els 2,5 metres d'altura. El vent passa a component nord, tot i que afectant més la meitat septentrional de la comarca, tot i que sense ser massa destacable. Els propers dies continuarem parlant de fred intens, gelades nocturnes i tramuntana, que bufarà amb més força a partir de divendres.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I quan passen 7 minuts de les 8 del matí, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Josep Taverner.
Empordanesos a Auschwitz. Aquesta setmana passada he visitat amb un petit grup d'empordanesos el camp d'extermini nazi d'Auschwitz-Birkenau, el camp de concentració més terrorífic del segle XX. Va ser des del 1939 amb la invasió de Polònia un conjunt de camps de concentració, d'experimentació mèdica i d'extermini en massa de presoners. Entre 1940 i 1945 hi van ser assassinades 1.300.000 persones, el 90% jueus, considerat doncs el símbol del genocidi jueu, la Shoah. Gela el cor veure la porta d'entrada al camp amb el rètol Arbeit macht frei, el treball us fa lliures, quan sabem que és l'esclavatge, la tortura, els experiments mèdics, la fam i les càmeres de gas el que esperen a tots els que passen per sota d'aquell irònic cartell. I vam coincidir amb un bon grup de joves, possiblement estudiants de l'Institut d'Israel, tots ells amb l'equipa al cap. Vaig posar-me a la seva pell i vaig entendre les seves cares d'angoixa i sofriment. En el mòdul 4 del camp d'Auschwitz I, en entrar hi ha un cartell amb aquesta frase de George Santayana: aquells que no recorden el passat estan condemnats a repetir-lo. Com a president de l'associació Amb les teves mans, que treballem amb els refugiats siris a Grècia, amb els emigrants subsaharians al Marroc, amb el poble de Gàmbia i també des de març passat amb el poble d'Ucraïna, tinc la convicció que poc hem après del passat i que lamentablement estem condemnats a repetir-lo. Les morts al desert, els cadàvers en mig del Mediterrani, els morts a les ciutats ucraïneses i tantes altres guerres em fan recordar aquella dita llatina: homo homini lupus, l'home és un llop per als altres homes. M'esfereix que en ple segle XXI des d'Ucraïna ens demanin candeles per il·luminar les llargues i fredes nits de més de la meitat dels seus habitants que estan sense energia elèctrica.
Tú. con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una. Sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Quan falten dos minuts per un quart de nou del matí, és moment ara de desgranar les notícies més importants que us comentàvem en els titulars que ja us hem avançat. Teresa Ribera remarca que l'aprovació del pla d'ordenació de l'espai marítim que inclou el Golf de Roses no és una autorització automàtica de parcs eòlics. Ha afegit que un cop delimitat on pot tenir lloc aquesta activitat, cal analitzar el projecte concret i veure fins a quin punt s'estan integrant bé totes les cauteles des del punt de vista ambiental i de coexistència amb altres activitats. Maria Alzina.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha defensat que el Ministeri de Transició Ecològica ha procurat ser molt curós en l'avaluació dels espais on instal·lar parcs eòlics marins pel que fa a l'impacte ambiental i ha argumentat que, en el cas del Golf de Roses, s'hi ha sumat que sigui un espai limítrof amb França.
Y uno de esos espacios, y esto yo creo que ha sido un trabajo en el que hemos querido ir muy de la mano del Govern de la Generalitat, pero también de los actores locales, de las cofradías de pescadores, de los ayuntamientos, está efectivamente situado en el Golfo de Roses, lo que no significa que haya una autorización automática. Una vez delimitado dónde puede tener lugar esa actividad, hay que analizar el proyecto concreto y ver hasta qué punto se están integrando bien todas las cautelas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de coexistencia con otras actividades.
Ribera ha dit que el fet d'haver treballat amb el màxim diàleg i cura ha fet que s'hagi trigat més del que seria normal.
El Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter expressa preocupació per l'impacte dels projectes de parcs eòlics marins que es volen construir davant del Golf de Roses. Carla.
En l'informe que emet el Consell, s'analitza el cas del Parc Eòlic Tramuntana, que implica la instal·lació de fins a 65 aerogeneradors i l'ocupació d'una superfície de 166 quilòmetres quadrats, i destaca que els possibles efectes indirectes no han estat correctament analitzats. El Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter també expressa preocupació pel projecte d'energia eòlica a la zona i els seus possibles impactes ambientals i paisatgístics. A la vegada, considera que no es poden fer passar les conduccions elèctriques per un espai protegit com és el Parc Natural. També suposa que les altres alternatives considerades afectin altres zones protegides. Pel que fa a l'impacte paisatgístic, el mateix Consell afirma que els aerogeneradors modificaran greument la percepció visual que els visitants tenen del parc i que seran visibles des de pràcticament tot el Parc Natural, artificialitzant el paisatge i alterant la percepció d'entorn natural, que ha de ser un dels seus signes d'identitat.
L'Ajuntament de Palafrugell ha detectat un augment en els abocaments il·legals d'amiant a la via pública en les darreres setmanes. Es tracta de retalls de teulades d'aquest material perillós que s'han trobat al costat de contenidors de residus. Aquesta pràctica està totalment prohibida i l'Ajuntament està investigant per identificar els infractors. Ferran.
L'amiant és un material fibrós d'origen natural que s'ha utilitzat durant dècades en l'àmbit de la construcció, la indústria i la llar. Les seves característiques, juntament amb el seu baix cost, han fet que s'hagi utilitzat de manera habitual en moltes edificacions. Però no obstant, des del 1977, l'amiant ha estat classificat com una substància cancerígena per la International Agency for Research on Cancer i des de l'any 2005 està prohibit el seu ús a la Unió Europea. Això es deu a que l'exposició a l'amiant pot causar malalties com càncer de pulmó, mesotelioma i asbestosi. L'abocament d'amiant a la via pública és especialment preocupant perquè aquest tipus de residus especials representen un risc per la salut pública i el medi ambient. L'Ajuntament s'ha posat en contacte amb empreses especialitzades per la neteja dels punts detectats, ja que només elles disposen dels equips i materials de protecció personal necessaris per manipular aquests tipus de residus. A més, demana la col·laboració de la ciutadania per denunciar qualsevol abocament il·legal d'aquest tipus. La Generalitat de Catalunya també ha previst una convocatòria d'ajudes per les operacions de desamiantatge dels habitatges o activitats comercials que se'n realitzarà entre gener i març. Aquestes ajudes estan destinades a promoure la retirada d'amiant de les edificacions i així garantir una major seguretat per la salut de la població.
I seguim a Palafrugell, Ferran, perquè l'Ajuntament ampliarà en una parcel·la el carrer Progrés. L'objectiu és unir algunes dependències municipals.
Segons l'alcalde Joan Vigues, les dependències municipals estan dividides en 70 espais i fa inviable la gestió. Ho explica l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Aquest Ajuntament té quasi 380 i pico de treballadors i estan dividits en 70 puestos de treball. Això fa bastant inviable la gestió perquè és molt repartit tot.
Les obres estan subjectes als terminis d'una subvenció i començaran aviat. La parcel·la adjacent a les instal·lacions és urbanitzable i de propietat de l'Ajuntament. A més, s'aprofitarà per reformar part de les oficines que tenen més de 50 anys.
El pati de darrere, allà on hi ha els serveis d'urbanisme, i allà doncs, ja es va planificar una remodelació, una ampliació, que permetrà doncs, agafar serveis que ara tenim externs, doncs posar-los aquí dintre i...
La demarcació de Girona ha rebut gairebé 8.400.000 turistes el 2022, un 6% més dels que van venir el 2019, l'últim any prepandèmia. Segons dades que ha avançat el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Gerard Escaig.
Les pernoctacions han superat els 26 milions i suposen un increment del 2% respecte a l'any abans de la pandèmia. Aquestes xifres mostren la recuperació turística de la demarcació després de les conseqüències de la Covid-19 i totes les restriccions sanitàries derivades. Per mercats, el francès s'ha recuperat en volums similars als del 2019 i els visitants de la zona del Benelux han crescut, especialment els neerlandesos, que s'hi situen com a segon mercat internacional. El visitant britànic segueix pujant lentament i encara no s'ha arribat als volums prepandèmics.
Tot i que les xifres esperonin els hotelers, les dades no són equitatives per a tot el territori, oi?
Per una banda, hi ha la marca de la Costa Brava, que ha vist com el nombre de turistes creixia gairebé un 9% respecte al 2019. De fet, és la que té més gruix de visitants de la demarcació i al llarg de tot l'any van comptar amb més de 7.300.000 visitants de la demarcació i turistes. Més visitants que, a més, van quedar-se més nits que el 2019. Les pernoctacions van arribar als 24 milions, un 3% més que el 2019. Per contra, la marca del Pirineu de Girona no ha acabat l'any tan ben parada. En tot el 2022 s'ha comptabilitzat 1.040.000 visitants, un 8% menys que el 2019. A més, les pernoctacions també han caigut un 5%.
I resulta que els catalans, però també els francesos, han vingut a la nostra comarca a gaudir algun dia durant l'any passat.
I és que a la Costa Brava el mercat català va representar gairebé 10 milions de pernoctacions, mentre que els francesos en van fer la meitat, gairebé unes 4,9 milions. Els visitants espanyols se situen en tercera posició amb 3 milions de pernoctacions i en quart lloc hi ha els neerlandesos amb 2,8 milions. La gran majoria es va quedar als hotels, que són els establiments que van rebre més pernoctacions durant tot l'any a la Costa Brava, gairebé 11 milions, seguits molt de prop dels càmpings amb gairebé 10 milions de pernoctacions.
Canviem radicalment de tema, anem cap a Palamós perquè allà el seu carnaval reubicarà algunes de les activitats davant la coincidència de la celebració de la regata Optimist Trophy. Carla.
Enguany, el Carnaval de Palamós modificarà la localització d'alguns dels seus actes tradicionals a causa de la coincidència d'actes amb la regata de vela Optimist Trophy, que organitza el Club Nàutic Vela Palamós del 14 al 18 de febrer, en les mateixes dates que tindrà lloc el Carnaval d'aquest any. La competició esportiva comptarà amb uns 550 participants i ubicarà la seva seu de regata a l'aparcament asfaltat de la Platja Gran i a la zona dels estenedors de les xarxes del port, un dels indrets que també utilitza habitualment el Carnaval. Els llocs alternatius del Carnaval de Palamós seran el Parc de l'Arbreda, la Planassa i l'aparcament de l'Estadi Municipal de Futbol, que acolliran actes com el de la calçota de la colla 15-20, la Festa Infantil de Dijous Gras o el Fi de Festa de la Rua.
Els Premis Carla Rahola de Comunicació Local de Girona reben 105 candidatures. Es tracta d'una xifra molt superior a la de l'any passat, quan hi havia 85 propostes i 88 participants. De fet, aquesta edició serà la tercera amb més participació de projectes de tota la història dels guardons periodístics i la quarta en nombre d'autors, ens ho explica la Maria Alzina.
La categoria estrella és un any més la de millor fotografia de premsa. Enguany hi ha 45 instantànies que opten al premi, 3 més que l'any passat. 14 professionals aspiren a emportar-se els famosos bigotis de Carla Rahola, que anualment entreguen la Diputació i el Col·legi de Periodistes. D'altra banda, en la categoria de premsa hi ha 32 obres presentades, la majoria d'elles fetes col·lectivament. En tercer lloc, per volum de projectes presentats, hi ha el Premi Miquel Diumé, el millor treball en ràdio. En aquest cas, 9 programes opten al premi i estan fets per 25 professionals. A les categories d'informació digital i comunicació institucional, hi ha 7 propostes, en cada una d'elles fetes per 22 persones, en el primer cas, i 11 pel segon. Pel que fa a la categoria de televisió, hi opten 5 programes diferents. La categoria de projectes de comunicació periodística ha quedat deserta perquè no s'hi ha presentat cap proposta. Els Premis Carles Rahola volen reconèixer el periodisme de les comarques gironines i fomentar la creativitat en qualsevol format, àmbit i estructura. Cada categoria compta amb un premi de 1.000 euros menys la de millor projecte de comunicació, que en són 2.000. Per la seva banda, la beca Carles Rahola, que convoca l'Ajuntament de Girona dins el marc dels premis, haurà d'escollir entre 4 propostes diferents. Es tracta d'una beca dotada amb 3.000 euros que vol fomentar la recerca en la història del periodisme de les comarques gironines.
Anem acabant ja el repàs informatiu de la jornada amb l'exposició Dones Valentes, que es pot visitar al vestíbul del Teatre Mundial de la Bisbal fins al dia 8 de març.
Ideada i creada per Montse Moner, Dones Importants són un seguit de retrats per reivindicar el lloc de les dones a la societat. Es tracta d'un projecte que va ser ideat l'any 2009 i que va començar a exposar-se el passat 25 de novembre. Es tracta de 95 retrats de dones que Moner va fer amb la intenció que respecti a les dones i per dir prou a les violències que reben constantment i els múltiples feminicidis que des de fa setmanes han augmentat exponencialment.
Tenia de dir prou a que no se'ns respectés a les dones, que cada dia sents que n'han matat amb una, que n'han violat a tres, que els jutges no diuen res, que ningú fa res, i això em tenia molt preocupada. I va ser quan jo vaig anar explicant a les meves conegudes i van haver-hi com 95 dones que van respondre dient que sí, que elles participaven i que volien jugar. A veure, me volien ajudar, més que jugar, potser era ajudar a tenir uns rostres per poder fer el meu projecte.
L'artista afirma que es tracta d'una exposició per despertar la consciència de la societat. A més, l'endemà de finalitzar l'exposició es farà una petita festa on Montse Moner farà entrega a les 95 protagonistes del seu retrat, que haurà estat exposat al vestíbul del Mundial durant més de 3 mesos.
Aquesta exposició és tan sols per despertar una mica la consciència del personal. Aquesta exposició durarà fins al 8 de març, i el 8 de març, el 8 o 9 de març, farem una festa que no es va fer d'entrada, o sigui, es va inaugurar però no es va fer res, perquè es farà a partir del 8 de març, perquè cada una de les dones que han sigut valentes de deixar-se retratar per mi, de la Bisbal, vinguin a recollir el seu quadre i se l'emportin a casa.
Ah, és important això. Molt bé, doncs...
És gratuït, vull dir, jo no, això és un intercanvi, elles han posat la voluntat i jo els hi regalo a cada una d'elles el seu imatge.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Sant Feliu de Guíxols es prepara aquest cap de setmana per celebrar la festa de Sant Sebastià. Per celebrar aquesta jornada, la colla de gegants del municipi proposa diverses activitats per grans i petits. Per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany, ens visita al Supermatí el president de la colla gegantera de Sant Feliu de Guíxols, Jordi Casademont. Bon dia, senyor Casademont.
Bon dia.
Com està? Com es prepara aquest cap de setmana ple d'activitats?
Doncs això mateix, es prepara ple d'activitats. Hem programat activitats de cultura popular tant al matí com a la tarda per tal de fer un programa complet.
Uh-huh. Quines són les activitats que podríem destacar?
De cares al matí hem preparat un taller infantil de pintar els gegants a partir de 10:45 del matí a la placeta de Sant Joan i uh-huh. Després a les 12 recuperarem un personatge que hi havia hagut a Sant Feliu fa molts anys, que és l'home dels coixins.
L'home dels coixins. Enguany tornarà a la... pels que no coneixem aquesta tradició, ens pots fer 5 cèntims de qui és l'home dels coixins?
Sí. A la ciutat s'havia celebrat aquesta festa de Sant Sebastià fa molts anys, entre el segle XIX i el segle XX, i es va deixar de celebrar. I des de la colla gegantera hem impulsat aquesta recuperació, i una de les activitats que s'hi feien era una passada de cultura popular amb balls de Sant Feliu, com eren el Ball de Bastons o el Ball de Cavallets. Uh-huh. El ball de cavallets anava acompanyat per un personatge grotesc amb uns coixins amagats a la panxa i portava una gatosa a la mà amb la qual la gent que se li acostava doncs li punxava amb la gatosa. I és aquest personatge.
Imagino que també és una activitat o és una tradició que afavoreix molt que la mainada estigui posada, no? en el tema, és a dir, en el tema més folclòric del poble.
Sí, és una manera d'apropar als infants doncs, la tradició gegantera de Sant Feliu i explicar una mica la història a través d'aquest capgròs nou que farem.
D'on prové aquest origen de l'home dels coixins? No sé si és sabut, si a vegades les tradicions ens arriben d'una manera que ja no sabem si és més mite o realitat. Sabem l'origen?
L'origen del personatge és una mica incert, tot i que nosaltres hem recuperat aquesta idea del llibre de Joan Amades del costumari català, on s'hi troba referenciat tant el personatge com una descripció del ball de cavallets, i a partir d'aquesta informació i el dibuix que queda històric hem aprofitat per modelar-lo i convertir-lo en capgròs, perquè originalment era una persona disfressada i hem decidit passar-ho a capgròs perquè quedi en forma de patrimoni.
Molt bé.
Físic.
A la passada dels cavallets, els capgrossos, els gegantons i altres personatges, quantes persones poden participar dins aquesta passada i dins del ball de gegants?
Doncs al matí participaran unes 30 persones desfilant, ja que hi haurà, sortirà l'home dels coixins, els quatre cavallets de la ciutat, que enguany es celebra el 25è aniversari de la seva recuperació, amb tots els capgrossos, els gegantons i els greguis i timbalers de la colla gegantera.
Déu-n'hi-do, és a dir...
Per aquesta banda del matí i a la banda de la tarda, doncs potser seran més participants perquè ens vindrà una colla convidada d'honor de fora, que seran els gegants de Torroella, i podrem ser unes 50-60 persones desfilant.
Déu-n'hi-do. Imagino que la idea és, d'ara endavant, anar convidant a diferents colles geganteres cada any, que hi hagi aquesta sinergia, no?, entre colles del Baix Empordà o de la província.
Exacte. Nosaltres des de la colla gegantera fa més de 20 anys que celebrem la trobada gegantera al juny, on convidem les colles geganteres que visitem durant l'any, que solen ser unes 10 parelles de gegants de fora. Però hem decidit crear aquest acte recuperant l'antic i afegint nous actes, com pot ser aquesta convidada de gegant, intentant trobar uns gegants històrics de Catalunya cada any, convidar una edició diferent amb uns gegants que siguin peculiars. En aquest cas vindran els gegants de Torroella, que tenen més de 400 anys d'història, i hem cregut convenient que siguin els primers convidats d'aquesta edició.
Doncs la peculiaritat al final és això, no? És aquesta història de 400 anys, imagino.
Exacte. La història que tenen al darrere, i aprofitant que l'any vinent farem els 70 anys dels gegants de Sant Feliu, doncs volíem fer un acte una mica més diferent.
I a banda de totes les activitats que ens estàs explicant, Jordi, hi ha alguna figura nova o restaurada a part d'aquest home dels coixins? Hi trobem alguna figura nova?
Exacte. Al matí presentarem el personatge de l'home dels coixins, com hem comentat, i als actes de la tarda tenim previstos la plantada i un baix de lluïment a la plaça del Mercat a partir de dos quarts de cinc, les cinc, i també serà el moment on presentarem la restauració dels gegants. Fa uns quants mesos han estat a Solsona, al taller Casserres de Solsona, restaurant-se, i tornaran a la ciutat doncs restaurats.
I en què ha consistit aquesta restauració? És a dir, des de la desconeixença, és un simple manteniment o és que li hem donat un canvi d'aires?
Ve a ser un manteniment. Els gegants normalment se'ls ha de tenir un manteniment perquè de les sortides i així es van desgastant, i els gegants nous, que són la rèplica dels vells per no fer-los malbé, doncs ja fa 5 anys que es van estrenar i els hi tocava una revisió. I han estat repintats i millorats.
També hem vist que heu publicat a xarxes socials un concurs infantil de dibuix que es titula Com t'imagines a l'home dels coixins.
Exacte. Des del dia 1 i fins al dia 20 hi ha previst aquest concurs de dibuix on els nens i nenes de Sant Feliu o de fora que vulguin participar-hi doncs poden dibuixar com s'imaginen aquest personatge que recuperarem i enviar aquest dibuix al correu electrònic gegantsanfeliu@gmail.com juntament amb el seu nom i l'edat del participant. I totes aquelles persones que hi participin i vinguin el dia 21 al matí, doncs rebran un petit obsequi.
D'acord, perquè al final aquestes persones també, o aquests infants, podran participar al taller infantil de pintar els gegants i capgrossos el mateix dia 21 de gener, si no m'equivoco.
Exacte, el que volíem és fer un programa d'activitats una mica obert a tots els públics. Uh-huh. El mateix també és encaminat doncs, a la gent, als nens i així, pel taller de pintar els gegants i les figures més infantils, i després a la tarda és un acte on volem que sigui una mica més protocolari, entre cometes, perquè volem fer tots els balls propis que tenen les figures de Sant Feliu, com per exemple el ball de cavallets s'ha acabat de recuperar del tot i es tornarà a ballar, el ball dels gegants de 1954 també el tornarem a ballar, i és una mica per fer activitats enfocades a diverses edats, i també hem preparat un concurs de fotografia a partir del dia 21 i fins al 31, doncs per això, perquè la gent publiqui fotografies d'aquesta festa i després el guanyador doncs, rebrà un lot de productes de la colla gegantera.
Imagino que també aquests concursos, evidentment el concurs infantil el que fa també és apropar, com comentàvem, no?, la canalla a una festa de cultura popular que al final un dels objectius imagino que és que això no es perdi, però també el concurs de fotografia el que vol és viralitzar, no?, una mica tots els actes que es fan des de la colla gegantera, és a dir, donar a conèixer encara més, si pot ser, utilitzant les eines 2.0, aquesta cultura popular.
Totalment, volem que la cultura popular de Sant Feliu es vegi arreu de Catalunya i puguin veure que a Sant Feliu tenim unes figures antigues i que doncs que surten als carrers i que necessiten gent per fer-les sortir. Des d'aquí fem una crida per si algú es vol apuntar a la colla gegantera. Les portes són obertes.
D'acord. I, doncs, com s'hauria de fer? És a dir, si jo demà tinc ganes de començar a entrar dins d'aquest món, dins de la colla gegantera de Sant Feliu de Guíxols, com ho hauria de fer?
Només cal comentar-nos-ho. Podeu enviar un correu a collagegantera@gmail.com o enviar un missatge a les xarxes socials de l'entitat, que són Gegant Sant Feliu, i us informarem.
Doncs queda dit també per a tots els que ens estiguin escoltant i que tinguin ganes d'introduir-se una mica en el món de les colles geganteres, és una molt bona opció d'anar amb la colla gegantera de Sant Feliu de Guíxols, una colla amb història. Ja per acabar, Jordi, la cercavila de gegants per quins carrers de la ciutat passarà?
La cercavila de gegants de la tarda començarà a la plaça del Mercat, a partir de les 5:15, i passarà pels carrers Anselm Clavé, la Rambla, carrer de la Rutlla, després el carrer de l'Algavira, la Rambla del Portalet, el Passeig del Mar, tornarà per la Rambla i finalitzarà la placeta Sant Joan, on farem la ballada conjunta amb les colles participants.
Doncs genial, també tenim ganes de veure la colla de Torroella de Montgrí, com comentaves, que és el convidat d'honor d'aquesta jornada de gegants, amb més de 400 anys d'història. Jordi Casademont, que moltíssimes gràcies per saludar-nos avui i explicar-nos una mica més com anirà aquesta festa de Sant Sebastià, i molta sort i molts encerts en els vostres propers projectes i amb tota la difusió que esteu fent per la canalla.
Moltes gràcies a vosaltres, us hi esperem.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Quan falten 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí, ja tenim aquí nosaltres en Martí Seguí, el nostre expert en tecnologia. Què tal, Martí?
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, bé.
Bé?
Sí, el 3.
A veure, ara?
Ara sí, no.
No. A veure, ara?
El 3.
Anem provant.
A veure, què?
Hola, hola. Bueno, tenim algun fallo de micro? Anirem provant, un segon. Martí Seguer, que realment és el tècnic, és el tècnic i és el bo, no sóc pas jo. I és a dir que tenim els papers canviats. A veure, parla ara, Martí. No se sent per aquí. Provem des d'un altre micro, si et sembla.
A veure aquest.
Aquest perfecte. Aquest perfecte, ja està, bueno, ja està.
Ja el revisarem, aquest.
Al final també es nota quan el tècnic parla i el locutor està fent de tècnic, a vegades, això.
Sí.
Però bé, ja ens n'hem sortit, cap problema. Avui portem una nova secció de tecnologia, ens porta en Martí Seguí una nova secció de tecnologia.
Sí.
Comencem parlant de Netflix i Prime Video, perquè he vist que creen una extensió web per visibilitzar els continguts en català, pot ser?
Doncs sí, així és. El portal Guaita que fan ara i el creador de l'eina Netflix en català han sumat forces per desenvolupar una extensió web que etiqueta aquelles sèries, pel·lícules i documentals disponibles a Netflix i Amazon Prime Video que incorporen doblatges o subtítols en català.
És a dir, estem unificant-ho en un sol portal.
És una extensió que per sobre del portal
hi
posa una capa que et diu quin contingut és en català i quin no. És el marca, diguéssim. Que de vegades sempre costa, perquè tu dius,
sí,
vaig a veure una pel·lícula.
Correcte.
I per defecte sempre està en castellà o en anglès.
Uh-huh.
I costa de trobar alguna cosa que estigui en
català. Probablement moltes pel·lícules que sí que estaven subtitulades o traduïdes al català, a vegades les hem vist en castellà o en versió original.
Sense saber-ho,
no?
Sí, perquè normalment no agafes i mires a veure si és. Bueno,
clar.
Ja
sí.
Tires i ja està.
També hi ha aquesta cultura de donar molt per fet que ho veurem en castellà o veurem en versió original subtitulada o en versió original, depèn de qui tingui ganes d'aprendre més anglès o que ho entengui directament, però és cert això, no? Que sembla que des de la Generalitat s'està lluitant en aquest sentit. Hi ha gent que creu que és insuficient o gent que creu que sí, que anem per bon camí. Doncs si més no, poder tenir aquesta extensió ens ajudarà.
Sí, sí.
Com podem fer servir aquest nou servei?
Doncs mira, aquesta extensió està disponible per Chrome i per Firefox.
Uh-huh.
I a la web Goita que fan ara el trobarem, bueno, a part de molta informació, és una web molt completa on explica moltíssimes coses en català.
Uh-huh.
També hi trobarem aquesta extensió que, diguéssim, és un plugin, que és una cosa que va per sobre i que s'instal·la sobre del navegador, diguéssim, i t'ensenya, t'hi posa d'aquí una imatge de com es veu.
Uh-huh.
Per exemple, una sèrie que estigui subtitulada en català, doncs portarà V-O-S-C.
Val.
I si està el llenguatge en català doblada, diguéssim, doncs, hi haurà V-C.
V-C, val.
Sí.
Val. Això, per tant, entenc que no ho podem utilitzar des de la pròpia aplicació.
Des de l'aplicació de la tele, no.
Clar, s'hauria d'anar des del navegador.
Hem d'obrir-ho amb l'ordinador o amb el mòbil, també em sembla que ho deixes. Sí.
Clar, jo sé que...
Però des del navegador, no des de l'aplicació de Netflix o de Prime Video.
Val.
Has d'obrir-ho amb un navegador web on això es pugui posar sobre.
La meva pràctica a l'hora de posar Netflix o Prime Video és que jo ho faig des del sofà amb el mòbil.
Sí.
I amb l'aplicació. Llavors, en aquest cas sí que necessitaria el navegador i
sí,
perquè vaig amb un Chromecast.
Sí.
Doncs...
Necessities fer la preselecció, sí, sí.
Uh-huh.
Sí.
Doncs cap problema, ho provarem igualment perquè realment aquesta funcionalitat jo penso que és bona, ens aporta una informació que al final
sí,
sempre és valuosa. Alguna cosa més sobre aquestes novetats del català en les plataformes de vídeo?
De moment, això.
Això
hi ha bastants títols,
Uh-huh.
semblava que no n'hi havien d'haver, i el problema és que estan amagats.
Clar.
És que
clar,
no agafes i vas mirant pel·lícula a pel·lícula a veure si està en català.
T'ha sorprès el nombre de títols?
Home, doncs n'hi han, n'hi han. A la primera pantalla, les més destacades, en les sèries populars a Espanya, per exemple, en les sis primeres, de les sis primeres, una era doblada i subtitulada al català.
Recordes quin era?
El títol és que està aquí molt petit. Caleidoscopios.
Val. De totes maneres, ho podeu buscar, ja ho sabeu, amb aquesta extensió de Chrome o Firefox, dins de la web Goita que fan ara, que això sí, m'ha encantat. Sí. El nom és molt nostrat.
Sí, sí, Goita que fan ara.
Canviem de tema. Ja està, doncs sí, en òrbita el segon nanosatèl·lit de la Generalitat llançat des de Cape Canaveral.
Sí, des de Florida.
Florida.
Sí. Es diu El Menut i és el segon nanosatèl·lit de la Generalitat dins l'estratègia New Space. L'han llançat el 3 de gener, ja està en òrbita, i segons ha confirmat l'Institut d'Estudis Espacials de la Generalitat de Catalunya, el dispositiu s'ha llançat des de Florida, tot molt bé, des d'un Falcon 9 de SpaceX, que és la companyia fundada per Elon Musk. El nanosatèl·lit ha estat desenvolupat per l'empresa catalana amb seu a Regne Unit, Open Cosmos es diu, i està formada per 6 unitats de cubs de 10 centímetres quadrats i incorpora una càmera de darrera generació que li permet obtenir imatges des de l'espai, des de les diferents bandes espectrals.
Per situar-nos, és a dir, ara aquí tenim tota la informació tècnica, però realment... El Menut, no?
Sí.
El Menut ve després de l'Enxaneta, no
sí,
sé si m'equivoco,
sí,
eh? Que sí, sí, que sí, va ser el primer nanosatèl·lit.
Va ser,
per situar-nos, què pot aportar? No, no, ja sé que a la vida diària probablement encara no ens aportarà res, imagino, corregeix-me, però què pot aportar? Quin és l'objectiu del Menut?
Doncs recull dades recull imatges, realment. Recull imatges i freqüències i coses espectrals, diguéssim, i servirà per analitzar la productivitat dels cultius, prevenir incendis forestals o gestionar les sequeres, entre moltes altres aplicacions.
Val, és a dir, va recollint dades des de l'espai per fer... Val,
per fer estudis i per interpretar aquesta informació.
I aquestes dades també es venen? És a dir, dins de la mateixa empresa que ho envia és la que analitza o aquestes dades van venent?
En principi són les empreses que participen en aquest projecte són les que tenen aquestes dades. No està pensat, en principi no està pensat per vendre aquestes dades. Vull dir que en principi es queden amb les
amb
empreses
això,
que ho han muntat i amb les que participen en aquest projecte.
Si més no, és curiós, però jo crec que la indústria espacial catalana és, almenys per mi, és desconeguda. No sé si...
Sí, per mi també.
Sí, no? Sí, però en quin estat es troba?
Bueno, doncs la indústria ha experimentat un creixement important els darrers anys i compta amb gairebé 100 empreses i més de 1.500 treballadors en el territori. Vull
clar,
dir que sembla poca cosa, però déu-n'hi-do, eh?
No, sorprèn. Jo no tenia constància que hi haguessin 100 empreses dedicades a la indústria espacial.
I en els pròxims anys, a més es preveu multiplicar per 4 la facturació i l'ocupació. O sigui, en els pròxims 5 anys es preveu multiplicar per 4 la tot això. Vull dir que...
Déu-n'hi-do.
És un àmbit en creixement i del que hem d'anar seguint, aviam si llencen algun altre nanosatèl·lit.
Sí, també és curiós, però, que la seu la tinguin al Regne Unit.
Sí.
No sé, aquí jo no em posaré a analitzar per què, no? Però és ben curiós, no? Al final,
sí,
una empresa que sigui catalana hagi d'estar allà. Però bé, anirem seguint tot el... Com es desenvolupa el Menut, que recordem és el segon nanosatèl·lit després de l'Enxaneta. L'Enxaneta encara hi és?
Suposo que encara funciona. Home, la van llançar no fa tampoc massa, deu fer un any i poc.
I de vida deuen tenir, què, dos anys, tres...
Depèn del... Sí, en principi són 2 o 3 anys, però depèn de... De vegades les plaques solars i totes aquestes coses doncs tenen més o menys degradació segons el que es faci, i de vegades una cosa que està prevista per 2 anys o 3 pot durar 10. Hi ha satèl·lits que s'han retirat després de molts anys de... o fins que s'ha acabat la vida útil completament, vull dir...
Doncs ho anirem seguint. A veure, evidentment és un tema força desconegut i que fins i tot se n'ha parlat poc, fins i tot, sí. No? Per la rellevància que pot tenir això.
Jo crec que sí. Bueno, en el mobile de l'any passat hi havia, feien una gran publicitat de l'enxaneta, i bé, a veure el mobile d'aquest any si l'estat de la Generalitat torna els que estaven allà, home, se n'entraven.
Clar, clar. No, però també és veritat que el mobile al final es fa a Barcelona.
Sí.
Ostres, si no vens el teu producte...
No, està clar, està clar.
Ho estaríem fent bastant malament. Però bé, mira, de moment ja tenim dos avenços. Un és... saber quines són les pel·lícules o sèries amb versió original subtitulada al català o en versió catalana dins de Netflix i Amazon Prime i ara amb el tema del menut, el nano satèl·lit de la Generalitat. Estem començant a construir una potència des de
sí,
Catalunya,
sí.
Martí.
Home, està clar, està clar. Sí, sí.
I el següent tema... intueixo que el govern, aquí, el govern és a nivell estatal,
sí, és a nivell estatal,
a nivell
sí,
espanyol, però sí. Aquí em comentes que el govern ha anunciat que el pla per fer obligatòria la televisió en alta definició, aquestes teles HD, sí, ha estat ajornat fins al 14 de febrer de 2024. Què ha passat?
Doncs sí, inicialment havia de ser l'1 de gener del 2023 i el Consejo de Ministros ha aprovat per Real Decret que es modifiquen les obligacions de la televisió digital terrestre i que es retrasa encara més aquesta obligatorietat de posar els canals en alta definició.
Val. És a dir, s'estan modificant les obligacions, vol dir que el govern estava obligant a totes les cadenes que emeten.
Igual que va passar a França fa 2-3 anys,
sí?
Que ja ho tenen en, o 4, no me'n recordo, va obligar a que tots els continguts ja fossin en HD i que funcionessin ja amb aquest estàndard. De fet, ja molta gent pot veure ja els canals en HD.
Però... clar, aquí estem parlant de que ells volen un estàndard de qualitat o hi ha algun interès sí, més al darrere?
Simplement bueno, és un estàndard i un deixar enrere coses que, que es veu molt malament, la veritat.
Sí, 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 totalment. De fet, anava a dir un disbarat, no, el diré igualment. A vegades, jo sóc una mica anti grans corporacions amb l'esport, per exemple, sí. I alguna vegada he mirat algun partit de futbol, diguéssim que no era, bueno, no de la forma més legal, no?
Ara ens hem entès.
Doncs ho veig igual que si ho veiés sense HD. O sigui, que sí, si mirés TV3 sense HD,
val,
per exemple. És a dir, que fins i tot la pirateria ha arribat a un punt de...
Que es veu bé.
Llavors, home, sí, has d'avançar. Esclar, jo tot això ho identificava més a canals públics. No pensava que els privats també havien d'anar cap aquí, però...
Clar, els porten... Clar, la cosa és, si no ho obliguen, realment, doncs, per no fer-se... Clar, què passa aquí? Que darrere de tot això hi ha la resintonització dels canals, s'han de fer algunes adaptacions que ja haurien d'estar fetes, perquè estem més que avisats que els canals en SD, els canals amb baixa qualitat, deixaran d'emetre. Però malgrat això, doncs, entre la Covid, retrassos, problemes d'estoc, de material i de totes aquestes coses, doncs s'ha decidit això, aplaçar-ho un any més per evitar per evitar que gent deixi de veure la tele.
Clar.
Que tampoc és massa interessant el que hi fan, però no, escolta.
Depèn d'allà ho miris, però...
Més val que deixin d'emetre, no?
Exacte, però per tant, estem dient que si es fes efectiva l'obligatorietat aquest any...
No, es farà...
No, però en el cas que s'hagués fet efectiva ara, el que passaria...
Hauria d'haver sigut... El que estava planificat era l'1 de gener del 2023, o sigui, ja ho... Hauríem de no tenir cap canal en SD funcionant ara mateix.
I aquí tindríem molta gent sense... molts canals que no podrien...
Se suposa que sí, que hi hauria molta gent que no veuria alguns canals.
Clar, quins són els canals que... No sé, si ara ho tens en ment, però els canals que encara emeten sense HD...
Sí, els típics, Televisió Espanyola, la 1, la 2, Telecinco, Antena 3, 4, la Sexta.
Aquests no emeten en HD?
Sí, emeten en HD. Emeten en HD, però mantenen l'emissió en baixa qualitat perquè tothom pugui tenir aquesta... tothom els pugui veure. I llavors hi ha alguns canals que fan en el salt directament, jo que sé, Boeing, o que estan SD, o el 324, doncs directament el passen en HD. Doncs canals així que faran el canvi automàtic. A la que sigui obligatori, doncs faran el canvi d'SD a HD automàticament en el mateix lloc on estan, diguéssim.
Perquè és a dir, hi ha molts canals que ara estaven en SD, jo recordo, em sona que la U també està en SD. Sí,
el 33, el 33. Per exemple, també està...
Quina diferència hi ha entre SD i HD?
Home, es nota la qualitat. L'ample de... La qualitat... A veure, el còdec és diferent, i amb menys espai, diguéssim, i pots posar més informació. Diguéssim que en l'espectre o en l'espai ocuparia el que en un canal SD, és a dir, un canal SD ocuparia 1 i un canal HD ocuparia 1,5, diguéssim, d'espai.
Per entendre'n, seria que dins de és a dir, podries posar més frames per segon.
Podries posar més frames per segon?
No sé si t'he entès. Sí. Val, més frames per segon al final vol dir més imatges per segon, per tant, és una sensació molt més viva.
Sí, i la qualitat. La compressió, com que és una altra tecnologia, és un còdec més evolucionat, doncs la qualitat es nota.
Martí, ho hem de deixar aquí, com sempre, un plaer, i ens trobem la setmana que ve.
Perfecte.
Dimecres que ve.
Molt bé.
Va, doncs nosaltres anem arribant ja al final d'aquest supermatí, edició dimecres 18 de gener. Abans, però, fem l'últim repàs a la previsió meteorològica amb l'Albert Aparicio.
Ambient fred de ple hivern amb gelades nocturnes i una temperatura màxima que li costarà assolir els 10 graus. L'estat del cel serà variable al llarg del dia i entre matí i primera hora de tarda es poden produir petits ruixats que localment poden acompanyar-te calamarsa o neu rodona. L'estat de la mar millora, tot i que continua alterat amb maregassa. El que queda de setmana, la temperatura es mantindrà baixa i la tramuntana guanyarà força a partir de divendres.
Doncs ja ho heu sentit, abrigueu-vos bé. L'Albert Aparicio ens ha comentat avui que les temperatures estaran sota zero, les màximes no arribaran ni als 10 graus avui al Baix Empordà. Nosaltres tornem demà de 8 a 9, supermatí.